general, yo diría que la perspectiva europea al final está apoyando la posibilidad que los ataques estadounidenses e israelíes lleven a un cambio de régimen en Irán. Pero la pregunta, ¿no?, que tenemos aquí sobre la mesa es: ¿qué régimen vamos a tener si este tipo de régimen autoritario va a caer, ¿no? Porque creo que no tenemos ningún elemento para pensar que vamos a tener un régimen más democrático o totalmente diferente de lo que tenemos.
Després també la certesa de que al final, si una persona, un règim, un govern com els Estats Units decideix que hi ha un altre país que no està actuant sota unes normes, doncs intervé militarment, acaba amb aquella cúpula, és a dir, això genera una inseguretat bestial, Lourdes.
A veure, d'entrada, el dret internacional per Trump és paper mullat, i això ja ho va dir a Marco Rubio a la Conferència de Seguretat de Múnich, de que l'ordre internacional basat en les normes s'ha mort i estem en un altre sistema. Per tant, diguem, això també, a més, d'altra banda, tampoc és tan estrany, ja tenim precedents. El 2003, als Estats Units, sota Bush, envaeix Iraq sense cap mena de paraigües del dret internacional. Clar, una de les coses que sí que hem de tenir en compte, no, és que sempre hi ha una justificació, diguem, civilitzatòria, missionària fins i tot, no, davant d'una guerra, no? I així és com han fet sempre.
Sí, fem la guerra per fer el bé, diguéssim, no? Per posar
clar,
pau.
El 2001, sí. Bush engega una guerra per salvar les dones afganeses. A dia d'avui, com de salvades estan les dones afganeses? Després de tota aquella guerra contra el terror, després de tots aquells anys d'invasió americana a l'Afganistan, i implicant-hi a bona part dels països occidentals. El 2003 es va envair Irak per defensar la democràcia. Tenint en compte el que Trump està fent a casa seva i el que Netanyahu està fent a casa seva i a casa dels seus veïns no volguts, podem dir que Trump i Netanyahu són el Batman i Robin de la defensa dels drets humans? I és evident que és absurd la justificació. De fet, per justificar la guerra, Trump el que deia, no només el tema nuclear, sinó dient, és que Iran té capacitat per enviar missils que poden arribar a territori dels Estats Units. En què això és molt inviable, no?
Perquè aquesta és a dir, en dret internacional, Samuel, és la justificació que es pot fer, diguéssim, quan un país té dret a atacar un altre, no?
Sí.
Si és per salvar aquell país, els habitants d'aquell país, no?
Sí, exacte.
Que és l'excepció que dona el dret internacional.
Exactamente, y también,
por ejemplo,
sí, si miramos a la postura, las reacciones de Reino Unido, que han concedido sus bases militares solamente no para ataques de Estados Unidos, sino simplemente para defender. Entonces, esto nos dice un poco cómo se puede también jugar, ¿no?, con el derecho internacional según de los objetivos que... del tipo de justificación, ¿no?, que cada actor está dispuesto a conceder a nivel internacional. Y esto también tiene a que ver otra vez, ¿no?, con el sistema de alianza a nivel internacional, y yo creo también con el hecho de que los aliados estadounidenses en la región también ahora mismo vemos que están en una situación totalmente, digamos, con una postura reactiva, pero para evitar una escalada militar. No están reaccionando de manera militar a los ataques iraní.
Clar, també aquí estem constatant que la diplomàcia ja no té cap pes, Lourdes.
La diplomàcia, és a dir, abans es pensava que la guerra era el fracàs de la política. I ara el que veiem és que la guerra, en tot cas, és el que dona peu no a la diplomàcia i a la política, sinó a les negociacions comercials. No,
el negoci.
Però primer hi ha una guerra, primer, diguem, et poso contra les cordes, t'afluixo el màxim que puc, i llavors ja, quan estiguis tan debilitat com jo pugui aconseguir, negociarem, no? És una manera d'aproximació totalment diferent, no? I després, a més, jo crec que també hi ha un càlcul important que tu esmentaves abans, no? Rússia i Xina, no? Evidentment, la Xina no entrarà en guerra a defensar Iran, però cal tenir en compte que afeblir Iran és afeblir el principal proveïdor energètic de la Xina.
Clar, per això dic, la Xina ara podria dir, escolta, jo considero que aquest atac al règim iranià és un atac també a la sobirania econòmica de la Xina, per tant, ataco als Estats Units. Mm. No? Home, podria ser un argument, seria el mateix argument que Donald Trump.
Exacte, el que passa és que generalment, amb això, ara potser quedarà malament, però la cúpula xinesa sol ser una mica més assenyada.
Sí, però vull dir que podria dir això, i podria dir que és un atac a l'economia i que això és un mata vides a xineses i, per tant, ataquem als Estats Units.
Exacte, ho podria posicionar.
En nom de la seguretat mundial.
Fa molt de temps que tenen una posició multilateral i sí. de respecte a les Nacions Unides molt més gran, i porto mesos dient-ho aquí, acusat de tot de coses que no pas als Estats Units. Han sigut l'única potència dissuasòria que està mantenint una posició raonable i alineada amb, amb les Nacions Unides, i a més amb capacitat nuclear. Vull dir que efectivament podria passar el que dius, Ricard.
Bueno,
podria
si
passar
oblidem, perfectament. Si oblidem si no que passa, dintre de la Xina...
Afortunadament, és perquè hi ha una mica de sentit comú, a diferència del que parla Donald Trump.
Si oblidem que dintre de la Xina la pena de mort
és...
Això cap tonteria. Respecte de la pena de mort al món, no hi ha dades respecte de la Xina, però se sap perfectament la quantitat de persones que són executades pel règim. Però fora tenen un soft power que no veies. Han aconseguit que la gent pensi que és millor ser aliat de la Xina que no pas dels Estats Units. Ho han aconseguit. Realment, això ho va fer Japó després de la Segona Guerra Mundial, i el segon país asiàtic ho farà, per suposat, deixant a banda Corea i el seu rock, és la Xina.
Jo crec que amb geoestratègia la Xina està jugant una
part. David, perdona, Lourdes, digues, digues.
No, que aquesta visió maniquea em sembla tremenda. És a dir, estar en contra dels bombardejos no vol dir estar a favor de la Xina. No?
Ho ha dit el Pau, eh?
No poco.
Digues, Lourdes, perdona.
Sort que hi ha algú que destapa les vergonyes avui aquí.
Lourdes, digues.
No, que no estem fent una defensa d'un actor, menys jo, no? Estic explicant quin és l'interès d'un altre. I després que la Xina, com a actor internacional, té una actitud més cautelosa i no es posa en guerres de moment que veiem d'una manera tan simple, no? Sí. Després, evidentment, ningú diu que sigui un règim virtuós. Tampoc ho són molts altres. Jo crec que aquí el que és lamentable és la incapacitat, d'alguna manera, que ha mostrat la Unió Europea i els països membres de la Unió Europea a l'hora de reaccionar, no? S'han posicionat al cantó dels Estats Units, no? D'una manera bastant jo diria que fluixa, no? No, hem de protegir els nostres interessos, recolzarem, el règim d'Iran és molt dolent, així hi estem tots d'acord, però tots som molt conscients que aquesta no és la manera per aconseguir democratitzar l'Islam i l'Iran, i que a més probablement això no conduirà a un canvi de règim, a un règim democràtic estupendo, i que, per exemple, aquest somni humit que tenen els israelians, que han fet molta campanya de reinstaurar la monarquia, bueno, doncs és una cosa que queda molt per veure. El règim actual terrible va poder guanyar una revolució gràcies als malifetes, l'autoritarisme, a la dictadura i a la manca de respecte als drets humans que va tenir aquesta monarquia. Restaurar aquesta monarquia tampoc és un... Per molt que em sembli que l'occidental és igual a democràtic, positiu i bo, no sempre és el que més democràtic és, no? I a més aquí el que es pot generar és un buit de poder i una lluita interna i un conflicte civil en un país que és estratègicament per tots molt important.
I que pot durar anys, a més això, eh? Vull dir que pot durar temps.
D'entrada, sí. Dia d'avui, tots pagarem el petroli més car. Tots pagarem la gasolina més cara.
La Lourdes parlava de Xina i també de Rússia. En aquest cas, Samuel, Rússia quin paper? Perquè sí que hem sentit Putin criticar la cínica violació de totes les normes en l'atac dels Estats Units a Israel sobre l'Iran, un Putin que també va invadir, en aquest cas, Ucraïna en el seu moment. Quin paper té Rússia en aquest escenari que estem vivint a l'Iran?
Sí, digamos que el papel que Rússia puede jugar ahora mismo es totalmente diferente del papel que históricamente, ¿no?, ha jugado Rusia en este sentido, porque obviamente es un aliado histórico de Irán, tiene intereses profundos a nivel, digamos, de mantener sus intereses en la región, a nivel geopolítico, también a nivel económico, pero es verdad que los recursos militares, políticos, diplomáticos de Rusia ahora están totalmente en Ucrania. Entonces, Rusia yo no veo Rusia como un actor que pueda jugar un papel tan importante como históricamente ha sido, ¿no?
Y l'Iran està més sol del que sembla, militarment.
Exacto. Y yo creo que ya tenemos un poco el precedente de Venezuela. Si pensamos a la reacción de Rusia, ha sido simplemente una reacción diplomática, con voces, digamos, disidentes, en términos de, digamos, una presencia en las instituciones internacionales, en las Naciones Unidas, pero nada más al final. Y yo creo que ahora Rusia no está dispuesta a intervenir militarmente, ni tampoco apoyar reacciones militares demasiado fuertes de Irán.
Jo crec que als Estats Units, amb el president Trump al capdavant, que ho fan tot a tota l'hora i en tot moment, tenen ja, ara comencen a tenir masses fronts oberts. Per tant, diguéssim, Rússia crec que quedarà ara eclipsat durant un determinat moment, cosa que és una bona notícia pel Putin per avançar amb determinats, amb Ucraïna, amb determinats aspectes, etc. No? Hi ha una cosa que vull recordar amb tot això. És a dir, això on comença? Això comença amb la iniciativa més ambiciosa que hi ha hagut a la història per transformar el Mitjà Orient i donar un espai de pau, que són els acords d'Abraham, que són els acords entre les tres civilitzacions, les tres religions abràmiques que per primera vegada intenten canviar la geoestratègia d'això i que té un pas molt fonamental quan Israel signa els acords d'Abraham amb els emirats, amb tots els emirats àrabs. I s'estava parlant, i ja s'estava amb converses, amb relacions molt i molt avançades, amb que Aràbia Saudí, que és determinant amb la geoestratègia de la zona i que és el que té el dictamen moral de l'islam, de que s'incorporessin a això. És el que provoca que Iran activi per trencar aquests acords els seus peons, primer a Gaza, tal, que comencen aquesta primera fase. Val? Per tant, aquí el que agredeix en primera instància intenta destruir un sistema pacífic de construir el Mitjà Orient d'una manera diferent és Iran. Val? El que ens trobem ara és que ha anat pujant, i ara ens trobem doncs, al final de l'escalada. Jo no tinc cap dubte de que, des d'un punt de vista militar, això serà una guerra que guanyarà Estats Units i Israel, trigarà més, trigarà menys, serà més o menys cruenta. No m'atreveixo a fer cap pronòstic sobre quan durarà o quan no, però per mi el gran dubte és quina capacitat de veritat hi ha de fer un canvi de règim amb una aparença acceptable, normalitzada, i que no desemboqui en una guerra civil que duri no sé quant de temps. No? Jo crec que aquest és el tema que ningú sap explicar en aquests moments. No? És a dir, la superioritat militar hi és, tot el recorregut que ha portat el Mitjà Orient per arribar a un nou ordre en aquesta zona, però si s'és capaç de posar un règim que aguanti, que tingui legitimitat, tot això. Crec que aquí està el gran problema ara.
Pau.
Sí, no, tot no comença amb els acords d'Abraham. Només algú que defensa el sionisme pot pensar que tot comença amb els acords d'Abraham, perquè abans hi havia els acords d'Oslo i han passat mil milions de coses abans. I atribuir la responsabilitat de l'escalada a Iran és absolutament lamentable. Sobre la qüestió europea, Friedrich Merz...
És com és.
Friedrich Merz ha sigut més greu, les declaracions de Friedrich Merz, perquè el que ha vingut a dir és que els temps del dret internacional han passat. És que ho ha dit literalment aquest cap de setmana. Jo l'he escoltat.
És que és bestial. Sí, sí.
Hem sigut molt ingenus pensant que aquesta mena de cosa que li dèiem dret internacional havia servit per alguna cosa i el que mana és la força.
I després d'això, Pau, perdó, incís, però ve el qüestionament de la Unió Europea, perquè si estem veient ja estats que tenen posicions diferents, si la política comunitària no és comunitària, doncs aquí ja entrem en un...
Llavors, tan perturbador com una evidència. Ha saltat pels aires.
Sí, sí. Llavors, però aquest és el gran tema, que l'ordre mundial...
Sí, ja no ha saltat pels aires sol, ha saltat pels aires arran de la intervenció especialment de dues pseudodemocràcies que caminen indefectiblement cap a ser autocràcies, que són els Estats Units i Israel en els últims anys.
Perdona, Rússia i Xina creuen amb tot això. No, perdona.
No, Corea del Nord no parlem perquè m'ho estan petit.
Vale, nois, deixa'm acabar.
Veure, salta perquè els principals actors de l'antic ordre han decidit que ja no serveix.
Ok. Per mi és absolutament inqüestionable que salta sobretot pel genocidi de Gaza, salta també per la construcció de l'anomenada Junta per la Pau, que no és res més que un fons monetari capitalista per imposar condicions com les que estan intentant imposar l'Iran, i per tant els responsables d'aquesta deriva contra el dret internacional són principalment l'administració trumpista. Diu una cosa sobre el que suposadament ha detonat... Un segon, Ricard.
L'ONU, que Trump surt de l'ONU.
No, i deixa de finançar-la.
Sí.
Deixa de finançar-la. Val. Dir que quan van caure les primeres bombes l'altre dia, a Ginebra hi havia negociadors... Ho ha comentat l'experta, però subratllar-ho, hi havia negociadors iranians i nord-americans en converses sèries i constructives. És a dir, que el propi ministre d'Exteriors d'Oman a la CBS va sortir dient és que estàvem a punt d'arribar a un acord. Teníem un acord, fa molt de temps que estem treballant bé, estem treballant en bones condicions, i per tant, de fet, literalment diu a la CBS, havíem arribat a un acord per eliminar l'urani enriquit, per verificar a través de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica i perquè hi haguessin fins i tot inspectors nord-americans in situ. I recordar també el que ha comentat l'experta, que el 2015 l'Iran ja havia signat el Tractat de No Proliferació. Saps qui no està en el Tractat de No Proliferació? Els Estats Units i Israel. És que el que a mi em sembla increïble és que el debat avui sigui si Iran és una democràcia o no. Què collons té a veure que sigui una democràcia o no? Per què estem discutint sobre això? Perquè no hi discutíem fa dos anys. A mi Iran em sembla un règim execrable. La repressió del gener em sembla abominable. Els 3.000 i pico morts, i si en són 10.000 encara més, em sembla abominable. Però per què nassos estem parlant d'això? Perquè no parlem de la democràcia a Bahrein o Aràbia Saudita. Ens la pela, això. I ara resulta que el focus està en si es pengen dones a l'Iran o no es pengen dones a l'Iran, quan el que és realment increïble i és un canvi d'era és que no existeix el dret internacional i qualsevol estat pot fer el que li dongui la gana si va de bracet d'un pedòfil com Donald Trump i d'un genocida com Netanyahu. I aquest és el tema. La resta...
Pau, es parla d'Iran perquè és el focus, és l'elector principal, l'elector principal de l'equilibri del Mitjà Orient, on està dominat per un islamisme expansionista, amb un islamisme criminal, etc., des de fa molts i molts anys, molts i molts anys, amb els seus satèl·lits, amb tot això.
L'expansionisme sionista te la pela. L'expansionisme sionista t'és igual.
No m'és igual. No m'és igual. I estic a favor, ara s'ho entens.
Que s'estiguin a punt d'anexionar Cisjordània per la força i que hagin exterminat a 500.000 persones t'és absolutament igual.
Aquest nou ordre que s'està configurant al Mitjà Orient d'una manera violenta, amb guerra, que tots lamentem, però que s'està configurant...
Tots, sí, la lamentes molt.
Es basa en trencar el que és l'Iran i tota la seva geoinfluència en aquella zona.
Jo crec que ningú té un pensament infantil respecte dels interessos que hi ha darrere de les guerres que es fan al món i que algunes s'hi posi focus, sobre altres no, que algunes guerres es facin, altres no. Però jo crec que en aquest àmbit de l'Orient Mitjà, el canvi de paradigma no és tant que hagi ara esclatat pels aires el dret internacional, del que tothom, almenys en el meu gremi, es diu, bueno, és molt internacional, poc dret, perquè se'l salta qui vol, millor dit, qui pot. No? Hi ha gent que se'l pot saltar i gent que no se'l pot saltar. Aquestes grans potències poden saltar-se'l sempre que vulguin. Però el canvi de paradigma es produeix després de... com a símbol, ja sé que això no és en aquell moment, però com a símbol, l'atemptat del 2001, no? a Estats Units, que de sobte posa en el focus una estratègia per part dels Estats Units de dir, nosaltres no guerregem contra països, sinó contra el terror, no? Aquell famós eslògan de la guerra contra el terror. Per què? Perquè es comprova, potser amb satisfacció per part del Pentàgon, però es comprova que les estratègies que venen de l'Orient Mitjà i que s'expandeixen fins i tot a l'Orient Pròxim són guerres que minen amb terrorisme global països que, per tant, en realitat no tenen la sobirania tal com l'entenem aquí. Per tant, no és tan Iran o Egipte o Palestina o el que sigui el que està en joc. Això és el que diria el dret internacional, sinó quins elements de terrorisme global, quines madrasses van alimentar en aquest terrorisme global i, per tant, de quina manera s'ha de lluitar contra això. Ja sé que no és infantil, és a dir, no és que ells siguin els herois que lluiten contra això, però aquesta és la justificació. I la justificació té una base real, i és que el terrorisme global s'ha estès per tot l'Orient Mitjà d'una manera que ara fa possible aquest tipus d'argumentació.
Tu ets una persona experta en dret. Llavors, el dret internacional, jo tenia entès que no és un sistema de recompenses pel bon comportament. O sigui, precisament existeix per situacions com aquesta. És un conjunt de restriccions dissenyades precisament perquè en moments com aquests, en moments en els que fins i tot tu veus un estat que no es comporta com s'ha de comportar, els estats poderosos es convencin a si mateixos que no poden fer qualsevol cosa.
Però això...
No és això el dret internacional?
Per això depenia...
O és que no ho he llegit malament?
Sí, perquè no depenia del dret.
I qui s'ha carregat això?
El que vull dir és
Iran s'ha carregat això, que porta 60 anys sense...
Depenia d'una voluntat i una lleialtat institucional global que... cadascú pel seu compte, sí. En raó d'aquest tipus d'argumentació, ara estem lluitant contra un terror que és que no està directament instal·lat en un país, però que si està instal·lat en un país nosaltres entrarem allà, nosaltres justifiquem la possibilitat de salvar el món d'aquest tipus de xacra. I per tant, ara, les regles, la manera en què, des del punt de vista argumentatiu, es va a lluitar, és una argumentació que els Estats Units han utilitzat sempre, no? Sempre hi ha hagut un enemic extern, sí, pel qual cohesionar la nació. L'única pregunta que ens hem de fer és, Estats Units, ara mateix la població està d'acord en que estan lluitant contra un enemic extern de les llibertats, del qual Donald Trump és el líder màxim.
La majoria de la població dels Estats Units ha sortit una enquesta avui, està en contra d'aquesta invasió, bueno, d'aquesta guerra.
Doncs segurament aquest és el canvi...
És que ni tan sols contra la seva, o sigui, a favor de la seva població.
Doncs potser aquest és el gran canvi, no, des del punt de vista de la perspectiva.
El seu propi espai polític, perquè ell sabia, a dins del grup de l'estratègia MAGA, un dels motius o de les propostes programàtiques principals era la no involucració en més guerres, amb més guerres dels Estats Units, només si hi hagués una qüestió flagrant d'interès.
Però la indústria de la guerra té molts interessos.
N'està obrint una cada setmana, no?
I només recordar on d'on venim, perquè però, a vegades no...
Deixa'm acabar només una cosa. El tema de la legalitat internacional, jo entenc que és molt pertorbador per tots els que pensem d'una determinada manera i en un món ordenat i tal, però això ha saltat pels aires. Estem en una altra història. Poso un fet interessant. En la primera intervenció del Netanyahu, quan comença aquesta fase d'operacions, ho fa amb un llibre sobre la taula, que és un detall que ha passat una mica desapercebut, que és un llibre d'un anglès que es diu Aliats en guerra. I que, jo conec aquest llibre, explica com en la Segona Guerra Mundial gent antagonista, que eren el Churchill i el Roosevelt en un determinat moment i el Stalin en un altre, acaben fent funcionar una aliança amb antagonismes i discrepàncies de diferent manera. Bé, jo crec que això és el que estan plantejant de nou ordre. És a dir, aliances bilaterals per interessos, etc. Anem a parar en aquest món, no ens agrada, no és el que volem, no és el que voldríem, però estem anant allà, i si no entenem aquesta plantilla, difícilment n'entendrem.
Pau, Afra, i després d'això parlar també la Lourdes i el Samuel.
No, només recordar, perquè ho sentim dir molt poc en els mitjans aquests dies, penso que el 1953 el president que hi havia a l'Iran era un president sobiranista, de tendències laïcitzants i democràtiques, en un moment en el que l'Iran la gent anava amb faldilla, d'acord? I que es deia Mossadegh, i que va ser decapitat per qui? Pels serveis secrets dels Estats Units i per l'MI6, que van preferir, efectivament, la monarquia del Xa. Ho dic perquè se'ns vol vendre la idea que Occident imposa o intenta imposar sempre una agenda democratitzadora, quan en el Pròxim Orient ha passat exactament el contrari. I ara tenim un Rebanacuellos de president de Síria, que fa 4 dies estava decapitant a gent, i ara resulta que és un president superdemocràtic. Tenim aliances amb Aràbia Saudita, que és una autarquia, no sé en quins estàndards morals millor, considereu que és millor moralment que l'Iran, i en canvi tots aquests són aliats nostres, són aliats occidentals, de fet, estem molt preocupats, perquè tenint bases nord-americanes des de les que s'ha atacat militarment l'Iraq, ara estiguin rebent represàlies, oi, pobrets, no poden agafar vols per venir al Mobile World Center, que no sé, em sembla que tenim la brújula moral completament espatllada. O sigui, no...
Afra.
Jo crec que no hi ha estàndard moral quan hi ha contradicció, i en aquest debat ho estem escoltant, no? Jo avui em quedaria tot el dia escoltant el Pau, sincerament, i una reflexió que faria ara, que parlava dels estàndards morals, i escoltant el debat dels meus companys, diria que el nostre poble no va reaccionar igual quan Rússia va invadir Ucraïna. No va reaccionar igual. Tampoc el nostre poble va reaccionar igual, i ara s'ha recordat, amb l'Iraq vam sortir tots a peu de carrer. A carrer, directament. Però ara estem en un temporal en el que efectivament ens trobem que, bueno, és justificat el que s'ha fet a Venezuela, que algú em digui si continua o no continua el chavisme, o serà justificat el que està passant perquè, com es deia, no, es pengen dones, que és criticable, no? I si no entenem que ara el nou ordre mundial que intenten imposar és un ordre que es basa exclusivament, i s'ha dit, ho ha dit l'experta, en els acords comercials, és a dir, en els acords econòmics, no entendrem res. I, sincerament, el dret internacional tenia moltes mancances. Totes, és evident, però això no vol dir estar en contra del dret internacional. Això el que volia dir era enfortir el dret internacional. I que, evidentment, Netanyahu pogués passar d'una vegada, per exemple, pels jutjats, que és per on havia de passar, per les togues, no? Però no vol dir que acceptar el fet de que com aquest dret internacional no ha funcionat, i no ha funcionat precisament per personatges o per països o per estats com els Estats Units, entre d'altres. El que vol dir és precisament superar aquestes mancances que ha tingut el dret internacional i no anar en contra d'ell, no? Llavors jo, el que em sorprèn molt, i encara més, és potser les contradiccions en les que el nostre propi poble, no sé si per la polarització disculpen el terme, de merda que s'està visquent a dia d'avui, és capaç de poder justificar allò que fa uns anys era injustificable. I que sembla que de vegades, fins i tot a dia d'avui, estem en justificacions per color de pell, perquè no fa tant hem viscut el que ha fet Rússia amb Ucraïna i estàvem tots d'acord i ara no. I no sé si és perquè és Estats Units qui està actuant, o no sé si és perquè ens agrada que estiguin assassinant a nens de Gaza i es justifica allò de Netanyahu, o perquè ara mateix acabin de bombardejar un col·le a Minab i exactament com deia el Pau, hi hagi més de 150
nenes. O perquè fent un tuit ja està, no? O posem una enganxina als premis de Goya i ja estem tranquils.
I llavors jo demanaria una mica de perspectiva, d'allunyar-nos d'aquesta polarització i adonar-nos que efectivament el dret internacional té enormes mancances, però que això no vol dir canviar d'ordre, sinó endurir ordre internacional perquè justament allò que estem denunciant no es dongui. Entre d'altres, l'actuació dels Estats Units i de Netanyahu, de Donald Trump i de Netanyahu.
Són les 9:25. Ha parlat el ministre Álvarez. Què ha dit, Francesc Soler?
Sí, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha tornat a exigir una desescalada de la situació, és a dir, el contrari del que està passant les darreres hores, i ha refermat la postura de Espanya a favor del diàleg al Pròxim Orient, després diu de l'acció unilateral dels Estats Units i Israel. Això també després que alguns països europeus, ja ho hem explicat, com Alemanya, el Regne Unit o França s'estiguin plantejant emprendre accions també de càstig contra l'Iran per defensar els seus interessos a la zona. Sentim Álvarez.
Però este es el momento de la desescalada. Estamos en una escalada militar bélica que está extendiendo la guerra por todo Oriente Medio. Vemos todos los países que están recibiendo misiles y drones. Y sobre todo, la guerra nunca ha traído la democracia ni la paz. Es la desescalada y es la vuelta a la mesa de negociación. Ahí es donde está España.
I dos apunts més. El ministre de Defensa israelià avisa que el proper objectiu és eliminar ja el cap de Hezbollah. I segons Al Jazeera, Israel també s'està preparant per una possible acció terrestre al Líban. Samuel Abraham, investigador del SIDOP.
Vale, sí, comentando un poco el tema del orden regional, ¿no? Que va formándose, o el desorden internacional que va formándose en Oriente Medio. Y la pregunta que pongo sobre la mesa es qué tipo de orden queremos, ¿no? En Oriente Medio. ¿Cuál es la alternativa al orden, desorden que tenemos ahora? Antes de estos ataques, la sensación era una voluntad bastante común. También Arabia Saudí estaba pensando en juntarse a un tipo de, digamos, formación regional cerca de las líneas de los acuerdos de Abramo, ¿no? Entonces, como una nueva paz impulsada por los americanos, pero con un margen de maniobra más largo, ¿no? Para los actores regionales. Pero ahora mismo yo creo que hay un riesgo en este sentido, en el sentido de que si esas operaciones estadounidenses e israelí van a durar más de unas, dos, tres semanas, más de un mes, yo no sé qué reacción vamos a tener por parte de los actores regionales, porque es también un tema de confianza en el tipo de alianza que tienen con Estados Unidos. Y por ejemplo, pienso un país como Turquía, que es miembro de la NATO, es un país relevante desde el punto de vista militar, y ahora se encuentra un poco entre dos fuegos, ¿no? Uno es posibles ataques, ¿no?, en su propio territorio, porque también Turquía tiene bases, y otro es también las relaciones muy malas que Turquía ahora mismo tiene con Israel. Y Turquía siempre ha intentado, ¿no?, especialmente en los últimos 12 años, jugar este papel de mediador. Pero, por ejemplo, ¿qué vamos a ver, ¿no?, en este sentido? Arabia Saudí podría quedarse al final un poco lejos, ¿no?, de los intereses de Estados Unidos, porque creo que los actores, especialmente en el Golfo, pero también Turquía, están más interesados a mantener sus intereses económicos y geoestratégicos y las posiciones que han logrado en los últimos 2 años, ¿no? Pienso, por ejemplo, a Siria y el nuevo orden que va formándose. Y vale, un país como Turquía también no tenemos que olvidarnos que tiene una frontera bastante larga con Irán históricamente y tiene riesgos para su interdependencia económica y energética con Irán.
Josep Borrell, ara mateix en directe a Antena 3.
Ese acuerdo lo firmó Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Alemania. Mi antecesora lo estuvo negociando y a mí me tocó aplicarlo. Ese acuerdo en mayo del 2018 fue unilateralmente denunciado por Trump.
Sí.
Dijo, este acuerdo no vale para nada, es un acuerdo de Obama, yo voy a hacer uno mucho mejor. Que ahora Trump nos diga que este ataque lo ha hecho para impedir la amenaza nuclear de Irán es un insulto a la inteligencia, porque la amenaza nuclear de Irán ya estaba controlada gracias al acuerdo que él se encargó de dinamitar. Después atacó y bombardeó y nos dijo que había hecho ya el trabajo, que ya no había capacidad nuclear. Y tiene razón, ya no la hay. Por lo tanto, argumentar que había un peligro inminente para Estados Unidos de un ataque nuclear por parte de Irán no se corresponde para nada mentira, con la ¿no? realidad.
Pues, señor Borrell, aguánteme ahí, que volveré con usted enseguida.
Doncs,
pero
Borrell, que és clar... clar i contundent amb la decisió de Donald Trump, la crítica, perquè diu que és hipòcrita, diguéssim, argumentar un atac a l'Iran per la capacitat nuclear. Lourdes.
A veure, només unes quantes coses per matisar el que s'ha dit, perquè s'ha dit coses bastant, jo diria, desinformades. D'una banda, la guerra contra el terror que va decretar George Bush després del 2001 és la conceptualització de política exterior més absurda i ineficient que ha existit mai. És a dir, pot declarar la guerra contra un estat, contra un actor no estatal, però contra el terror vol dir que és una guerra eterna.
Clar, per això ja havia saltat aleshores, el dret internacional va saltar aleshores, no ara. Ja va saltar aleshores perquè Bush ja va començar a fer una cosa que ara es critica respecte d'un estat, però que ell va dir de manera absolutament global que aniria contra el terror. Pitjor situació que la que es va viure en Bush?
Puc acabar, o
sí,
jo?
Endavant,
l'argument, sisplau?
Sí.
Vale. Això, aquesta guerra contra el terror no va acabar amb els actors terroristes. No. Encara hi són, i no només hi són, sinó que, a més, s'han multiplicat, i n'hi ha molts més, no? Per això veiem l'efectivitat. I tampoc va salvar les dones afganeses ni ha democratitzat l'Afganistan, com hem vist clarament. No? Després, dir que els acords d'Abraham són el motiu pel qual Iran, d'altra banda, empeny a Hamas a cometre l'atac del 7 d'octubre del 23 contra Israel és desconèixer la realitat de la regió. Els acords d'Abraham el que fan és normalitzar les relacions d'uns certs països, particularment Marroc, els Emirats, Sudan i Bahrein, amb Israel. I és cert que s'estava negociant el de Aràbia Saudita. Però això no era una cosa que anés en contra o que posés en una situació contra les cordes a Iran, perquè, de fet, en aquell moment, Iran i Aràbia Saudita ja havien firmat un acord de pau, val? Mediat per la Xina, per cert, i, a més, la tensió entre els dos actors s'havia rebaixat moltíssim. Pensar que Hamas és un proxy, un delegat d'Iran, com ho és que es volà, o com ho poden ser fins i tot els hutis del Iemen, és absolutament desconèixer la naturalesa de Hamas. Que no vol dir que siguin en un mateix barco contra Israel i que tinguin un enemic comú, d'acord, i que puguin rebre cert suport, d'acord, però la milícia delegada palestina d'Iran a Gaza és Jihad Islàmica, no és Hamas. D'altra banda, veiem que tot el que s'ha fet, totes les guerres que hem tingut fins ara per destruir Hamas, per destruir Hezbollah, atacant el Líban, etcètera, Hezbollah continua viu, tan viu que ha tingut capacitat per enviar uns míssils aquesta passada nit, Hamas continua viu, no? I de fet, i els hutis continuen i amenaçant també que tenen capacitat d'atacar a Bab el-Mandeb al Marroc. Qui guanya amb tot això? Amb tota aquesta guerra guanyen d'entrada els senyors de la guerra, els senyors de la indústria armamentística i militar que s'estan fent bord gastant armament, i armament de moltíssima alta tecnologia i molt car. Guanya Trump perquè si fa guerres després pot posar paus i és el que en treurà rèdit, perquè ell sempre treurà rèdit, i després d'una guerra cal reconstruir, i ja sabem que en l'aspecte immobiliari ell hi té molts interessos, per tant la reconstrucció de qualsevol cosa sempre és una bona cosa per aquest sector político-empresarial. Guanya Netanyahu perquè de moment tota la crítica interna que tenia ja s'ha apaciguat, perquè Yair Lapid ja li ha dit al principal oposició que li farà costat, i en un moment en què s'hauria d'enfrontar definitivament a tot el que té els càrrecs judicials i a la crítica interna per la gestió de la qüestió dels hostatges, el que fa és allargar tot això i mentrestant obtenir rèdits pel seu benefici polític. I d'on són els morts? Els morts són palestins. A més, això el que fa també és, d'altra banda, invisibilitzar el que està passant a Gaza i el que està passant a Cisjordània. I no oblidem que els darrers dies el que està fent Israel és anexionar-se de facto territoris de Cisjordània. Per tant, el que fa és invisibilitzar encara més la qüestió palestina, que ja és el que és en la intenció que tenien els acords d'Abraham, no? I d'alguna manera expandir una qüestió i deixar clara una qüestió. Iran no volia fer les paus amb els seus veïns de la regió. Iran vol dominar la regió. I aquest, el dominar la regió, passa per afeblir i desmantellar Iran, que és un règim execrable, d'acord, però que amb aquesta tàctica que ells han emprès no hi ha cap mena de garantia que aquest règim sigui substituït per un règim democràtic acceptat per la població del país. I mentrestant, els morts, la majoria dels morts, són iranians.
555 morts a l'Iran. Aquesta és l'última hora, Pol.
Sí, és el nou balanç des de dissabte al matí, des de que van començar aquests atacs dels Estats Units i d'Israel a l'Iran. Segons la mitja lluna roja, haurien mort ja 555 persones. Per cert, que aquest matí un dels països del Golf que està rebent els contraatacs iranians, Kuwait, ha anunciat que aquest matí diversos avions militars dels Estats Units han patit accidents en el seu territori. No especifica quan, sí que diu, però, que els pilots haurien sobreviscut.
I avui també posarem l'accent, d'aquí a menys de mitja hora, amb Santiago Núñez Becerra, a les conseqüències també econòmiques, perquè, a banda de les aerolínies asiàtiques i àrabs que han patit les primeres conseqüències econòmiques d'aquest conflicte, que amenaça també a tornar a obrir una crisi financera mundial, les mirades ara mateix estan posades en l'estret d'Hormuz. Està pràcticament tancat i per aquest punt hi passa un 20% del comerç del petroli a tot el món. S'ha convertit en la màxima arma de l'Iran i això vol dir també que hi haurà un augment segurament directe dels preus. En parlarem amb Santiago Núñez Becerra d'aquí a pocs minuts. I la borsa, Lara García?
Doncs ja tenim les borses europees obertes que des de primera hora cauen, estan en vermell, ara mateix cauen entre un 2 i un 3%. L'IBEX, per exemple, cau un 2,84%, la borsa francesa un 1,90%, l'alemanya un 2,23%, i també els que cauen des de primera hora són els mercats asiàtics, el Nikkei i el Hang Seng, que són els principals índexs de Tòquio i de Hong Kong, cauen al voltant d'un 2%. El mercat que més cau ara mateix al món és, evidentment, la borsa de Teheran, que cau un 7% gairebé, i el preu del petroli també continua a l'alça, repunta un 10%, i el preu del barril de Brent, que és el barril de referència a Europa, s'enfila a sobre dels $79.
Nunca he tenido ninguna conversación
no.
Antes del rescate. Y con
desde el rescate, dice.
Antes del rescate.
Just a l'hora en què està compareixent Zapatero al Congrés dels Diputats. Ara anem en directe també cap allà per sentir les seves declaracions. És una compareixença al Congrés, que està seguint amb molt interès també diferents mitjans a Espanya. Per anar tancant aquesta intervenció, David Madí?
Sí. No vull entrar més en polèmica perquè tenim el temps que tenim, però negar que Hamas està amb l'estela dels proxis d'Iran em sembla que és tenir un desconeixement important del que passa allà, no? I tota la coordinació que hem vist amb les fases prèvies del que dic que és una mateixa guerra amb diferents fases. Des del punt de vista econòmic és evident que això comporta moltes distorsions. La primera, perquè és la més fàcil, és la del petroli. Per l'estret d'Hormuz passa el 20% del petroli mundial. També s'ha de dir que la majoria, la gran majoria d'aquest 20% va a països asiàtics, va a la Xina, va a països asiàtics, no a Occident, que té altres vies de connexió, no? Però evidentment això és una distorsió que hi serà. Els experts estan parlant de que si això s'allarga molt es pot arribar a un preu de $100 al barril, amb tot l'impacte inflacionari que pot tenir amb tot. Bé, són coses que ja han passat i que saben com van, que poden neutralitzar-ho produint i agafant més d'altres bandes, però aquest és un efecte important. Aquí és un dels grans cases, aquesta guerra. És una guerra ràpida, com aquestes fases de guerres modernes que estem veient i que en un mes o dos mesos té un final amb un guanyador o un perdedor o un pacte, o és una guerra que s'eternitza i forma part de, com la d'Ucraïna i tal. Jo crec que aquí està la incertesa principal que gravita sobre les expectatives econòmiques.
Sí, sobre la qüestió econòmica, volia afegir una cosa, perquè just aquest cap de setmana ha sortit un informe d'un economista que es diu Isabella Maria Weber, que segueixo moltíssim, us la recomano molt, i que explicava precisament que en un xoc, ho dic pel tema del preu del petroli, no, que està a punt de pujar molt, doncs han objectivat des de la seva universitat la quantitat de guanys que van tenir els Estats Units, i especialment l'1% més ric dels Estats Units arran del xoc d'oferta i el pic del preu de petroli del 2022 amb la guerra d'Ucraïna, anticipant que ara podria passar el mateix. Explica que 377 milions de dòlars d'augment de beneficis pels combustibles fòssils se'ls van quedar als Estats Units i especialment les elites dels Estats Units. Per tant, ressaltar aquest caràcter econòmic d'aquesta guerra. I res més, la veritat és que molt content d'haver sigut aquí, haver pogut discutir. He de dir que venia molt consternat, i ho vull dir perquè jo sempre parlo amb total llibertat, perquè vinc escoltant els mitjans tot el cap de setmana i em semblava increïble el que estava passant als mitjans. Vull dir, a mi m'és igual, perquè no tinc cosins ni germans ni parents, i escoltava, per exemple, els de Can Godó i em vaig posar els pèls de punta amb la idea que bàsicament la cobertura era posar gent que estava en búnquers d'Israel. Els dos experts dels que parlaven eren bàsicament d'Israel i semblava que aquests 500 i pico morts d'Iran pues, no valen per res, perquè no són persones. I, per tant, celebrar el que heu fet avui de convidar dues persones expertes que, com sempre, quan són expertes, doncs han enrojolit una miqueta la bancada de la dreta de la tertúlia, però que ens ho hem passat molt bé i ha sigut una bona estona.
De totes maneres, quina perspectiva més diferent tenim al veure les mateixes coses.
Realment, realment, perquè jo l'única cosa que volia dir, dues, una respecte del derrotisme, de que no s'hagi pogut recuperar la democràcia als països en els que s'ha intentat fer alguna cosa des del món occidental, amb més o menys legitimitat, que ja dic que jo crec que des de Bush cap aquí ja havia saltat molt pels aires. L'únic problema actual és l'explicitud amb el que es fa. Però la més important per mi és la frase del ministre Álvarez quan diu «La guerra nunca ha traído la democracia. Toma del frasco Carrasco». És a dir, estem a les portes, segons alguns experts, d'una tercera guerra mundial o alguna cosa que se li sembla. Hem de recordar, per tant, que si hi ha terceres, perquè va haver-hi segona, sabem perfectament per què es van aliar contra el que era clarament una amenaça per la democràcia a Europa, i ara resulta que la guerra mai ha portat la democràcia. Sincerament, si aquesta és l'aportació del ministre d'Afers Exteriors a la qüestió internacional i al moment en què estem, em sembla que, en fi, podríem ser...
Si m'ho permets...
Podríem fer una nota per la plana, però no la faré.
Si m'ho permets, en el context d'aquest Mundial, l'opinió espanyola és absolutament irrelevant.
Irrellevant.
Es manté al marge de tot. A mi m'ha sorprès molt aquesta afirmació.
És irrellevant, però a nivell europeu sí que Sánchez està marcant un perfil...
És absolutament irrellevant.
Home, que marca perfil, això està clar.
En termes internacionals, Espanya s'ha situat en la irrellevància més absoluta. No? Aquesta última declaració amb un cas com el que tens ara... Que
això
és...
no vol dir que li tregui raó a la seva posició, no?
No,
la rellevància també la tenia Galileu Galilei, la rellevància...
La seva posició és... estic en contra d'aquest règim terrible i estic en contra de l'atac.
No, la seva posició és la que tenia la Unió Europea fins fa relativament poc.
Bueno, doncs, escolta, doncs això és irrelevància.
Sí, no. Afra, breument, sisplau, Afra.
A veure, potser preferiríeu que estiguéssim com vam estar a l'Iraq, no? No ho sé, és que de vegades jo al·lucino. O sigui, està defensant el dret internacional i alhora dir que efectivament estàs en contra del règim, ara sembla que hi ha veus a les que els incomoda alhora que les mateixes veus han criticat la posició de certs països europeus que també consideren que han estat irrellevants. No ho sé, jo no acabo d'entendre ben bé això. Respecte al tema dels barrils, molt breument, la OPEP ha anunciat ja l'entrada de 200.000 barrils més. Jo sí que considero que aquesta és una actuació amb clars fins econòmics, en tant el 20% d'aquests barrils mundials només passant per aquí, però el 15% van cap a l'Àsia, només el 5% cap a Europa. Que Àsia tindrà un problema directament a l'hora de jugar en la batalla del barril? Sí, evidentment. Que la guanyarà enfront d'Europa? Sí, evidentment. Que l'Àsia ara, sí, tornem un altre cop a la mirada dels arguments per poder entrar en guerra o no poder entrar en guerra, podria actuar, però recordar només això, que ara mateix l'OPEP ha anunciat ja l'entrada de més de 200.000 barrils i que bueno, veurem la guerra econòmica quan de justificada és, quan a l'hora de la veritat toqui pagar.
Ho hem de deixar aquí. Samuel Abrami, investigador del CIDOP, gràcies per acompanyar-nos avui al Matí de Catalunya Ràdio. De veritat, un plaer.
Gràcies, un plaer.
I Lourdes Vidal, també professora de Relacions Internacionals de la Universitat de Ramon Llull. Gràcies. Que vagi molt bé, Lourdes.
Gràcies. Bon dia.
Farem una pausa i anirem cap al mobile. Jordi Sellas, ets per aquí, eh?
Hola, sí, estic aquí interessadíssim.
Disculpa, perquè t'hem dit que entraves a les 9 i són 9:45. Sí.
Només faltaria, molt interessat en tot el que heu parlat. De fet, una tertúlia d'un altíssim nivell que molta de la gent que està per aquí al voltant l'hauria d'haver escoltat.
Doncs farem una pausa, Jordi, si ens deixes, de 3 minuts i ara ho expliquem. Fins ara. Vinga, fins ara. El matí de
Catalunya Ràdio. Quantes vegades has dit... Algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es.
Arriba al Teatre Condal una idea genial. La comèdia de la temporada.
Home, vols dir que tant?
Ja veuràs. Riuran per partida doble.
Doble
o triple.
Una idea genial de Sebastián Castro. El text d'èxit que ha conquistat França i guanyador de 2 premis Molière arriba al Teatre Condal dirigit per Xavier Ricard. Amb Lluís Villanueva, Xavi Mira, Susana Garachana i Ana Azcona. Una idea genial. Entrades a teatrecondal.cat o a promentrada.com.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Estalvia 90 euros amb bon preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA26.
L'Orquestra Sònica torna a Barcelona amb nova producció. Un concert únic de jazz dirigit per la compositora Fàbia Manduel, amb el saxofonista Llibert Fortuny i Marcelo Volosky, percussionista de Snarky Poppy, com a convidats. Vibrant i irrepetible. 9 d'abril, Sala Paral·lel 62. Entrada ja a la venda. No t'ho perdis.
012, la millor resposta.
La Marta m'ha dit que han ampliat l'àmbit de la integració tarifària del Camp de Tarragona. A partir d'ara podrà anar i venir de les Terres de l'Ebre amb una única targeta de transport.
Li serà molt més pràctic anar a la universitat.
Ah, i a l'àrea de Girona també s'han incorporat noves comarques. El Ripollès, l'Alt i el Baix Empordà i tota la Selva.
Doncs el meu germà estarà encantat amb la notícia.
Amb l'ampliació de la integració tarifària, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Girona gaudeixen d'una mobilitat més àgil, econòmica i equitativa. Informa-te'n a territori.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong.
La floració esclata a les Terres de Lleida. Ametllers, presseguers i altres varietats d'arbres fruiters cobreixen els camps amb un mosaic de colors. Passeja entre paisatges florits, olora els seus perfums i deixa't abraçar per la calma d'un espectacle únic. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat. Descobrir noves destinacions, com Siros o Marmaris, esperat.
Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses des de 1.223 euros, inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con los quesos y embutidos.
Ara a Lidl pernil reserva per 3,15. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus espatec extra per 1,69, t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
Mira, mira, hi ha quina gentada a punt per travessar el pont de Besalú.
Tres de Besalú i ni un foraster. Miracle, miracle.
Mare meva, el que haig de sentir de bon dematí.
Mira, una escutxafeta.
Hola,
hola,
hola.
Has de ser coneguda, tu, per aquí.
Sí.
El foraster, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquí la millor intel·ligència artificial, accepto el repte!
Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc info actual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
012, la millor resposta.
Quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
És un pis de protecció oficial.
Ah, sí? I tothom hi pot accedir?
Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
I això és tot?
Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
Doncs ara mateix m'ho miro.
Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10 minuts per les 10 del matí. En David Madí, en Pau Llong, en Montserrat Nebrera i en Bafra Blanco a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, el dia en què arrenca el Mobile World Congress. I allà hi tenim el Jordi Selles, director de l'Ideal del Centre d'Arts Digitals, per parlar de les novetats d'aquest any. Jordi, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia, doncs, 20 anys. Em sembla, em fa una mica de vertigen, fins i tot...
Perquè vol dir que t'estàs fent gran, clar, sí, sí.
Sí, sí, a tots plegats. Aquella primera edició del 2007, a l'Avinguda Maria Cristina, el que avui en diríem la Fira, no?, de la Fira 1, no?, la Fira Antiga, que ens semblava que el món venia cap aquí, no?, el portaven des de Cannes, que era on se celebrava el Mobile fins aleshores, una ciutat que també està molt dedicada al món dels congressos i a les trobades, diguem-ne, d'àmbit internacional, i realment aquests 20 anys han transformat moltíssim, no només la ciutat de Barcelona, sinó també el país en l'àmbit de la digitalització, en el ritme que ho ha anat fent el món, i potser una miqueta més, no?
És un dia que avui, Jordi, estàs emocionat, no? Perquè ara entres a la casa de les joguines, per entendre'ns.
Sí, és això que expliquem una miqueta cada any, no? Que és, per tota la gent que ens dediquem al món de la cultura digital, poder tenir aquí tot el que arriba durant aquests 4 dies del Mobile, no només amb les presentacions inèdites de coses que encara no sabem i que aniran passant durant aquests 4 dies, sinó tot el que ja ha anat preparant el Mobile, tots els nous dispositius que podrem tocar, que podrem provar, tots els experts, enginyers de tot el món, de totes les mides, perquè la gràcia del Mobile és que tu tens els stands aquests que costen milions d'euros de la Samsung i de l'LG i de Telefònica, però després te'n vas, un dels meus pavellons preferits és el pavelló número 8, on hi ha petits stands, on hi ha, doncs, universitats, equips de recerca, on moltes vegades acabes veient allò que al cap d'uns anys veuràs als altres costats, no? I per tant el Mobile té també molts espais diferents, no són només aquestes grans avingudes de grans estants amb molts LEDs en les seves pantalles, sinó també hi ha molta, molta intel·ligència, i de fet, el lema d'aquest any és aquest, no? IQ era, no? La era de la IQ, com fent una mica aquest joc de paraules, deixant l'era de la IA, no? De la intel·ligència artificial per passar a l'era del coeficient intel·lectual, la intel·ligència, que al capdavall és el que ha de marcar una mica allò que passarà en els pròxims anys i allò com a humans ens acabarà afectant al marge o vinculats a la tecnologia.
Aquest any, per això, el titular és que hi haurà, es parlarà molt del 6G, no?
Sí, de fet portem uns quants anys amb l'àmbit del 6G, com en van portar uns quants amb el 5G i semblava que era mentida i que no arribava, i llavors de cop i volta quan va arribar, ara no sabríem poder funcionar en la majoria dels aparells que estan connectats per fer la nostra vida quotidiana, des del transport públic de tota mena fins a sistemes de control de clavegueram, de gas, d'energia o del nostre dia a dia, també per l'oci i l'entreteniment estan connectats gràcies al 5G, i el 6G d'alguna manera el que vindrà és a multiplicar aquesta capacitat. El que passa que ara sí que amb la intel·ligència artificial s'estan començant a veure ja casos pràctics, no?, d'aplicacions de com tots aquests nous aparells, de totes aquestes noves xarxes, podran treballar amb una velocitat molt més elevada, que també vindrà vinculada, i crec que és un dels temes també interessants d'aquest any, amb les xarxes que en diuen no terrestres, les xarxes de satèl·lit. Moltes vegades ens imaginem que el telèfon mòbil ens arriba des de satèl·lits, però no ens ha arribat mai des de satèl·lit, sempre arriba des de torres. Moltes vegades aquestes torres també provoquen certs conflictes allà on s'han dins que arriben a les nostres, diguem-ne, als nostres dispositius a través d'aquestes zones que es transmeten a través de torres que estan instal·lades a les muntanyes i a les nostres ciutats, als nostres edificis. Aquests satèl·lits segurament coneixem molt perquè l'Elon Musk i els seus Starlink doncs, tenen sempre el màrqueting gratis, no? de ser propietat d'una persona mediàtica, propietària d'una xarxa com és X, que també doncs, es dedica a promocionar-los, no vol dir que siguin els únics, n'hi ha molts d'altres. I aquests satèl·lits que transmeten directament a través des dels satèl·lits els nostres dispositius, capacitat de connectivitat, seran un dels grans temes d'aquest any, perquè sembla que les grans marques s'estan ja preparant perquè els nostres telèfons estiguin cada vegada més preparats per operar a través d'aquests satèl·lits.
Això vol dir que quan pugem en una muntanya, que a vegades falla la cobertura, doncs no fallarà perquè el satèl·lit estarà més amunt que la torre, no?
Sí, no només això, també pot canviar l'ecosistema d'empreses de telecomunicacions.
Ja.
No oblidem que el català...
Clar,
nosaltres...
És que fins ara, Jordi, també les connexions amb satèl·lit, ho sabem perquè la ràdio, quan n'hem fet alguna, doncs... doncs sabem de què va, diguéssim. Que són, eren caríssimes. És a dir, fer una connexió per satèl·lit era, en fi, molt car.
Sí, sí. De fet, ahir veia a la xarxa, no recordo quina era, diria que era Instagram de 3CAT, que recordaven això que m'encanta, que és l'arxiu de TV3, no? I de tant en tant van traient coses d'arxiu que són boníssimes. I traien una notícia dels primers telèfons mòbils, que hi ha una persona que estava comprant un jersei per no sé qui, estava trucant a casa seva per demanar quina era la talla, i això es venia com... Hòstia, quina gran novetat, no?, poder tenir un telèfon mòbil. I hi havia una altra persona en aquesta mateixa notícia del Telenotícies que deia, és que diuen que això de tenir telèfons mòbils és de gent molt rica perquè costa molts diners, no? Aleshores, i ara, doncs, avui, doncs, veus a pràcticament tothom un telèfon mòbil a la butxaca. Al capdavall, aquest nivell de creixement exponencial de la utilització de la tecnologia i també el fet d'abaratir-la farà que cada vegada puguem tenir més oferta i més capacitat. I repeteixo, pot canviar l'ecosistema de les empreses de telecomunicacions, depèn de com es gestioni, perquè al capdavall tu pots connectar-te a través d'unes empreses que tenen unes llicències en un mercat físic, que són països. Clar, estem parlant de l'espai, no? De qui és l'espai? Aquest serà un altre dels debats que tindrem els pròxims anys.
No?
De qui és l'espai, eh?
Doncs el seguirem. I l'intel·ligència artificial suposo que també, Jordi, serà molt present en aquest mobile.
Sí, la IA, sobretot, ara ja deixa de ser una cosa molt conceptual per passar a ser una cosa molt més física. Estem veient molts robots de tota mena, robots que permeten construir coses, robots que permeten, per exemple, donar mobilitat a persones que potser no en tenen, robots que ens fan la vida més fàcil en el nostre dia a dia, que requereixen de càmeres, requereixen també de rajos, infrarojos, de sistemes que reconeguin l'entorn, perquè un robot no deixa de ser un aparell que ha de reconèixer l'entorn en el qual es mou, i la velocitat a la qual reconeix l'entorn i es mou i pot fer coses des d'una operació quirúrgica fins a això, doncs ajudar a desplaçar-se a persones que no poden fer-ho pels seus propis mitjans, requereix d'intel·ligència artificial perquè pugui reaccionar a allò inesperat, no? Allò que està passant en el dia a dia. Per tant, m'agrada molt veure que la IA cada vegada deixa de ser més també un xat GPT, perquè ens entenguem, o deixa de ser més un concepte del qual tots parlem per passar a ser una eina que realment es transforma en quelcom útil, no? Que ens permet reaccionar o que permet que les màquines o les eines digitals reaccionin a la incertesa d'allò que ens envolta. Com sempre, hi haurà telèfons mòbils, però cada vegada seran menys interessants, també, els telèfons mòbils. Jo també us ho diré, eh? Vull dir, és un congrés de mobilitat on Samsung, Xiaomi i Honor presenten telèfons que són potents, que són potents i que, a més, tenen impacte en el mercat, però que no són, en cap cas, ja les grans estrelles del congrés com eren abans.
Pau.
Sí, què tal, Jordi? Com estàs?
Hola, Pau, com estàs?
Bé, content de saludar-te. Escolta, volia preguntar-te si saps alguna cosa de Huawei, que és una empresa que ja deu saber que els desviats la mirem sempre amb molta atenció, és una empresa que no cotitza en borsa, que el 99% és propietat dels treballadors, que a més tenen aquest sistema de remuneració d'accions que no es poden veure al mercat, i bueno, són una gent molt interessant, i volia saber si estàs especialment atent a totes les conquestes tecnològiques d'aquesta gran empresa que molts ens agrada seguir.
Sí, de fet, Huawei, juntament amb Xiaomi, ha estat des de sempre una de les grans empreses del mobile. És, de fet, una de les grans empreses dins de l'associació. No oblidem que Mobile World Congress està organitzat per una associació que es diu GSMA, que és una associació d'empreses de tota mena, des de fabricants de telèfons fins a fabricants d'antenes o desenvolupadors de software. I Huawei sempre ha estat un dels socis de referència de la GSMA i els seus espais en el mobile i les estan d'aquest any tampoc no... De fet, els estants són espectaculars, val? I l'estant de Huawei ho és, i el que ensenyen allà és molt més espectacular, però empreses especialment com Huawei tenen zones reservades, d'aquelles que no estan obertes a tothom, perquè és allà on expliquen, sobretot allà on es mostren aquells avenços que podrien ser més susceptibles de ser copiats o tenir problemes de propietat intel·lectual, i que tots els experts, analistes, que ens diuen quan ens posen ara al nostre càrrec, quan entrem allà al Mobile, ens posen analistes, ens encantaria poder entrar algun dia.
Jordi Sellas, una abraçada, que vas tard. Gràcies, director de l'Ideal. Gràcies per acompanyar-nos. David Madí.
Molt bon dia. Fins ara.
Adéu.
Sí, mira, li volia comentar en el Jordi Sellas una cosa. Ahir vaig tornar al vespre amb avió, i en el terminal 1 del Prat, el gran anunci, l'anunci premium de l'aeroport, era un anunci que deia Honor to the Believers of AI, de la marca Honor, Honor als creients de la intel·ligència artificial. Jo crec que aquest Mobile, que és el 20è, va molt d'això, no? I a part de totes les novetats i tal, sobretot va com la generalització absoluta de la intel·ligència artificial, que és la tecnologia que en els dos darrers anys ha fet